Everything that happens in life can happen in a show. You can make them laugh, you can make them cry. Anything, anything can go.
Molta comèdia amb Eduard Gené.
Clown with his pants falling down, or the dance that's a dream of romance, or the scene where the villain is mean.
That's entertainer. Passen els minuts de les 12 del migdia, és dijous, se sent aquesta música, intento cantar encara que no ho aconsegueixo, i això vol dir que estem al Molta Comèdia, el programa de les arts escèniques a Sant Cugat i de Sant Cugat. Avui tenim precisament gent que ha organitzat una gran temporada altra vegada a la Floresta. Però abans... la homilia del Molta Comèdia. Arts escèniques versus Covid. Benvinguts, germans, a les arts escèniques. Sense cap intenció premeditada, arriba un moment que aquest temps de pandèmia ens ha fet assimilar un llenguatge bèl·lic, que està molt lluny de molts de nosaltres. És allò de hem de defensar-nos, guanyarem la batalla al bitxo, l'avantguàrdia de les forces contra la Covid, etcètera, etcètera, etcètera. Recentment s'han presentat alguns dels festivals d'estiu de Catalunya, però encara és l'hora que s'hagi confirmat que el toc de queda, veieu, una altra frase que ens recorda una guerra, s'anul·larà o redreçarà. I això fa que determinades activitats quedin pendents de confirmació. Seria el cas, precisament, d'una de les tres funcions programades per la quarta mostra de teatre alternatiu de la Floresta. O sigui, que tot i que sembla que les condicions i mesures de seguretat es prenen en tots els casos organitzats oficialment, la inseguretat neix de la incapacitat oficial d'atendre les demandes de la ciutadania. Proves, com les fetes en el concert de Love of Lesbian del Palau de Sant Jordi de Barcelona, semblen confirmar que amb les mesures necessàries i esdeveniments que es poden fer amb un marge de seguretat considerable. Tot i que sempre, sempre, hem d'afegir que això serà cada cop més possible si la vacunació va al ritme que ja fa temps hauria d'haver sigut per les autoritats implantades dites competents, que molt sovint no ho semblen, de competents vull dir. Les arts escèniques s'han de viure presencialment. Altres maneres, escoltar i veure un concert per streaming o una gravació d'una obra de teatre o de dansa, poden ser, i ho són, sucedanis per no perdre el contacte i o recordar una obra o uns artistes que ens agraden i emocionen. Però això mai, mai de la vida pot no ja superar, sinó senzillament arribar a ser igual com el contacte directe. La sensació propera, sensual i emocional d'unes veus i d'uns cossos que respiren al mateix lloc que nosaltres com a espectadors. Jo no sé si la cultura és segura, però el que sí sé segur és que és imprescindible per ser humans. Amén. El divendres 7 de maig torna altra vegada a la Floresta, al Casino de la Floresta, aquesta mostra fantàstica, aquesta mostra interessantíssima de teatre alternatiu. I per poder parlar-ne avui tenim amb nosaltres a Carlos Tejedor. Carlos, bon dia.
Bon dia, Eduard, i moltes gràcies una vegada més per donar-nos aquest recolzament, aquesta activitat.
Bé, jo penso que tu, Carlos, com a coordinador de la Comissió de Teatre del Senglar Cultural que organitzeu aquestes mostres, Seria bé que ens comentessis una mica amb quina idea s'ha fet aquesta i, sobretot, què va passar, que aquesta, de fet, és la quarta, però si l'any passat no s'hagués anul·lat, seria ja la quinta.
Exactament. Bueno, pues només dic que, efectivament, la situació és molt especial, ja ho sabem tots. De totes maneres, pues, ho afrontem amb molta il·lusió perquè sembla que podem començar a normalitzar una situació que tampoc havia estat mai del tot normal, en el sentit de que moltes de les nostres reivindicacions per al barri en quant al teatre pues no s'han tingut en compte encara per moltes raons. Teòricament sempre hi ha molt bones paraules, però continuem sense tenir una adaptació més teatral o més espectacle al Casino de la Floresta, que sí que és ni tan sols està en una mà de pintura, no s'ha adonat. No tenim un altre espai com tenen, no sé, per dir així, de proper a Mirasol, a Val d'Oreig. I tenim totes aquestes dificultats i afegida la dificultat que té el pagès d'estar mirant al cel constantment aquest divendres a veure si plou o no plou. Tret d'això, pues agraïm molt també, clar, la col·laboració de l'Ajuntament, la bona sintonia en aquest sentit, i estem molt il·lusionats, no es pot dir una altra cosa, intentem que funcioni, encara que sigui un aforament més limitat, encara que sigui amb dificultats horàries, però intentarem que funcioni. Amb això, només volia també fer costat que tota la part organitzativa en quant al tractament del públic i tot això, pues tenim la col·laboració del grup de teatre del barri, de la Global, que posa tots els seus efectius, pues bueno, tant a posar cadires com a controlar entrades, sortides, etc. Això per una banda. I l'altra qüestió, que suposo que també sortirà al llarg d'aquest programa, és la situació tan anòmala, tan estranya de l'horari. Concretament, si vols ho explico jo.
Sí.
En l'horari, en principi, ja es diu a la informació, en principi s'ha posat a les 8 perquè no tenim garantia de que el toc de queda, no tenien garantia fa 2 mesos de que el toc de queda es pogués endarrerir i, per tant, es pogués fer a l'hora normal, que seria l'hora ja de la foscor, que és la que engrandeix una mica el marc del Casino de la Floresta. Per tant, en principi s'ha posat a les 8 i està pendent de que això pugui canviar o no. El que sí podem dir és que ja a l'alçada que estem, la del dia 7 de maig ja segur que es fa a les 8 perquè ja no es podria marejar més al públic, i intentem que la darrera, la última, que és la de No cal anar a l'Havana, pugui ser ja a una hora, a les 9, etc., que ja estigui posant-se el sol. La del mig, la de fragile, no sé exactament com ho direm.
Suposo que és com a la manera francesa, fragil.
Sí, jo normalment deia fragil, però bueno, tampoc. Bueno, pues, aquesta té una circumstància especial, és que necessita foscor de totes maneres, perquè és un espectacle que té molta, en què té molta importància la llum, i la llum blanca, la llum artificial. Per tant, en aquesta ja hem posat directament que es farà a les 9:30, confiant que tindrem la possibilitat de fer-ho, i en cas de que no es pugui fer a aquesta hora, perquè les circumstàncies no ho permetin, pues, s'haurà d'endarrerir més endavant en quan això es pugui fer. Però, bueno, aquestes són les circumstàncies. Que s'ha d'estar una mica a esperar exactament l'hora real, sobretot en la tercera, perquè la primera ja serà a l'hora que diu ahir, i la segona, si no és a les 9:30, no serà. I, per altra banda, que com que l'aforament és limitat, tot i que sigui gratuïta la mostra, s'ha de fer la reserva dintre de la pàgina web de l'Ajuntament, la reserva de les entrades que siguin, etc., perquè tenim moltes menys entrades que altres anys.
O sigui que hem de dir que tothom que vulgui anar a la quarta mostra el que ha de fer és entrar a la pàgina web de l'Ajuntament, buscar de prop,
sí,
buscar de prop, que és l'apartat d'esdeveniments culturals. Allà trobarà totes les possibilitats per poder demanar, que suposo que és per Eventbrite, suposo que és la forma normal de poder demanar. Hem de dir que aquestes són espectacles que són gratuïts, és a dir, que no hi ha pagament, sinó que són gratuïts, però, com tu apuntaves molt bé, prèviament s'ha de fer la reserva i tenir les entrades perquè hi ha una capacitat limitada i que no es pot modificar.
Sí, a més, per control del públic, que s'ha de saber exactament qui entra, qui no entra, i que no es pot fer en l'últim moment, en principi.
Doncs fem una cosa, Carlos, si no hi ha res més així, jo puc fer en connexió amb cada una, amb alguna representant de cada una de les companyies, per poder parlar d'aquest tema, que cada un ens expliqui una mica de què es tracta. Diguem que són 3 hores, fan el dia 7, el dia 14 i el dia 21 de maig, que són divendres. Com deies, tu apuntaves molt bé, en principi està previst que sigui les 8 de la tarda, les 20 hores, però que amb la idea de que si pots pesar després la segona a 2:15, 21:30, i la tercera potser ampliar-la una mica bé, sigui a les 9, per exemple, de forma que sigui més assequible des del punt de vista de la vista, de la situació, de l'entorn. Per tant, el que farem ara serà connectar amb la primera, que serà l'obra que es presentarà el dia 7 i que és El mal morir.
Sabes que te va a alcanzar y que a veces lo mereces y nunca es para tanto. Lo harías otros 20 años más. Ya se ha dormido la ciudad y quedamos los de siempre. Solo un sobresalto. Me recuerda que soy de verdad. Salgo de mi propio cuerpo. Hablo de una forma extraña. Odio el tipo del espejo. Unos 7 días por semana.
La primera de les obres que es farà a la quarta mostra de teatre alternatiu del Casino de la Floresta és El mal morir. I per poder parlar del mal morir tenim a l'altra banda del telèfon en Adrià Olai. Adrià, bon dia.
Bon dia, Eduard.
Molt content que estiguis aquí amb nosaltres, perquè ja sé que des del punt de vista formal no, però des del punt de vista emocional segur que estàs aquí.
Sí, m'has de perdonar perquè estic al carrer i, bueno, m'heu enganxat així en un moment una mica complicat, però i espero que no hi hagi gaire soroll extern i que se'm pugui entendre prou bé.
Has de buscar un banc per poder seure. Seu en un banc.
Ara estic buscant un espai còmode que pugui... Jo, en general, quan parlo per telèfon, el que faig és donar volta sobre mi mateix. Començo a fer cercles i aleshores busco un espai més obert.
Molt bé.
Però parlem del mal morir.
Adrià, sí, explica'ns una mica, perquè tu, en aquest cas, en el mal morir, ets, diguéssim, ets tot, ets l'autor, ets el director i, per altra part, també, en aquest moment, l'intèrpret.
Sí, bueno, tot no, hi ha un equip darrere molt fort, jo vaig començar amb la història del mal morir per un encàrrec que em van fer la Marta i l'Òscar, que eren els components de Fil Vermell, la companyia. Ells havien vist algun espectacle meu en el passat i van decidir que per explicar aquesta història en aquell moment encara tampoc sabien molt bé per on anirien els trets, però per apropar-se al teatre, que ells volien apropar-se, doncs van decidir que jo era la persona que podia acompanyar-los, i va ser un procés molt llarg d'investigació a tots els nivells, una investigació documental, però també una investigació escènica d'un any. Aleshores, vull dir, jo sóc qui va articular una miqueta el procés, però sense la seva feina hagués estat impossible. Després d'aquest procés vaig posar fil a l'agulla amb el text i la vam posar en peu. Va aparèixer aquesta història sobre el final de vida, sobre el dol, i en el moment actual l'Òscar va decidir que no podia continuar per qüestions personals amb aquest muntatge, i per acabar doncs, els bolos que ens quedaven i tal, doncs m'hi vaig afegir jo.
Diguem que el personatge ha sigut diagnosticat d'una malaltia,
sí.
I aquesta malaltia que és evidentment mortal, i sí. Que hi ha la seva germana, que l'acompanya en aquesta situació,
sí.
I que suposo que l'ajuda a plantejar-se o a enfocar aquest final.
Bueno, sí, l'ajuda i alhora també és un entrebanc, perquè la visió que volíem donar és una miqueta de dos personatges, dos éssers humans que es troben en una situació límit, complicada, una situació que malauradament en algun moment sigui d'aquesta manera, o en un procés així o no, però tot hi arribarem, que és el final de la vida. I clar, jo el que volíem representar és una mica dues persones que no tenen eines per afrontar aquest moment, que no ho han treballat, que no se'ls ha explicat, com no se'ns ha explicat a ningú de nosaltres, com serà, què passarà. I aleshores aquest era una miqueta el punt de vista, no? Gent que amb les seves contradiccions i amb el seu voler ajudar o i les seves pors, doncs, s'enfronten a aquesta situació.
Precisament vam rebre una comunicació que al final de l'obra, que representareu al Casino de la Floresta, hi haurà un col·loqui. Ara tenim el Carlos Tejedor aquí a l'estudi.
Sí,
hola, Carlos.
Hola, bon dia, Adrià.
Hola, Carlos.
Doncs que ens expliqui una mica què passarà després de l'obra per complementar amb aquest plantejament que fa l'Adrià.
Bueno, simplement que ja la companyia té com a... Per aquesta obra té ja com a hàbit, perquè els interessa no només la part, diguem-ne, teatral, sinó la part també del contingut, no? D'aquesta manera d'afrontar l'amor. I això és que fan sempre un col·loqui amb persones que estan especialitzades en aquests problemes. En aquest cas tindrem quatre persones, però bàsicament estarà el col·loqui dirigit per una banda per Clàudia Massé, que és la directora d'una entitat, sí, la de salut de Sant Cugat, que està especialitzada. Ella abans estava en l'oncologia i està especialitzada precisament en el tractament i l'assistència a persones que estan en la situació ja terminal. Tindrem també a una persona de l'organització del dret a morir dignament i, bueno, segurament també hi haurà una persona del PADES, o sea, dels serveis de paliatius, etc. Però bàsicament el col·loqui tractarà una mica de com afrontar la situació final de la nostra vida, com afrontar la mort d'alguna manera.
Adrià, abans comentaves tu que aquesta obra va començar amb dos intèprets, un d'ells no ha pogut continuar. Tu com a director, en aquest cas, i com a autor de l'obra, incorporat en la interpretació et suposa un problema afegit, o menys al contrari, el que tu fas és viure amb més profunditat allò que vas pensar a l'hora d'escriure-ho?
Evidentment, hi ha una feina feta. Hi ha una feina feta que crec que mai li podré estar suficientment agraït a l'Òscar, que és tota la feina d'investigació del personatge de posada en escena. Hi ha una feina molt avançada. I realment, com a director, quan em vaig posar en el paper, és que, de veritat, va ser començar, no només en els assajos, en el moment de la primera funció que vaig fer com a actor, es van apagar els llums, i no estic desvetllant massa informació, el David, que és el personatge que jo faig, arriba a la casa que tenen els pares a l'apartament una mica com tancat i barrat, d'acord? Aquella casa abandonada, o podria ser com una mena d'apartament de platja, aquestes cases antigues que ja no hi van. I el David té les claus i arriba allà perquè s'està com amagant. La sensació que vaig tenir quan vaig entrar, pujar dalt de l'escenari, amb les llums que havíem planejat, la música, tot el que em va passar pel cos va ser uau, és això, uau, saps? És una sensació de dir, vale, pues sí que va en sèrio la cosa. Perquè com a director, doncs, vas empenyent i vas animant, però no saps ben bé el que li passa a l'actor. Al 100% no saps què passa per dins seu. I quan vaig tenir l'oportunitat de posar-me en la seva pell, va ser, uf, vale, va d'això. I va ser una experiència, de veritat, bastant, molt interessant. També m'agradaria destacar que a la companyia és de l'Òscar i de la Marta, però també durant el procés de dramatúrgia vaig descobrir que necessitava un altre actor que representés una miqueta tots els antagonistes amb els que es van trobant els dos personatges, dos germans. I aquí va arribar l'aparició del Ramon Garrido, que és un actor amb el que jo ja havia treballat, que es presta a qualsevol bogeria. I sí, la veritat és que fan un tàndem els tres que és meravellós.
Bueno, m'agrada molt això que deies, que es presta a qualsevol bogeria, eh?
Sí,
perquè
sí.
Des de l'exterior, a vegades, tot el món del teatre doncs es veu una mica com d'aquesta manera que tu acabes de descriure tan gràficament.
Sí.
Doncs escolta, molt bé, Adrià, estic molt content que hàgim pogut parlar d'això, amb ganes de veure aquesta obra el dia 7 de maig al Casino de la Floresta, i poder constatar que efectivament hi ha un plantejament que suposo que és buscar aquestes dificultats i mostrar aquestes dificultats davant de la situació, com dius, li passarà a tothom, però que en un moment determinat pot arribar de manera sobtada sense que ho hagis ni considerat.
Sí, ja només per acabar, per no espantar ningú, l'obra té un plantejament dur, parlar de la mort, evidentment, no la neguem, no l'esquivem, però el que al final estem parlant és de que, o el missatge que nosaltres intentem enviar al públic és que ser conscients de la pròpia mort, ser conscients de que això aquí un dia s'acabarà, és un acte que t'ha d'impulsar a viure i és una celebració de la vida. Celebrar la mort és celebrar la vida. I això ho he pres no només en les funcions i investigant, sinó amb aquests col·loquis tan interessants que es fan després. És que, de veritat, quan he tingut l'oportunitat de conèixer professionals del final de vida, de la mort digna, que et deixen... Bueno, que et canvien una mica la teva perspectiva.
Perfecte, Adrià Olai. Doncs moltes gràcies per haver estat amb nosaltres i fins al dia 7 ens veurem segurament al Casino de la Floresta. I convidem a tothom que ens escolti que vingui a veure-ho i a gaudir-ho.
Moltes gràcies. A reveure.
A reveure.
Segona obra que es presenta en aquesta quarta mostra del Teatre Alternatiu de la Floresta és Fragil, una obra de Ferran Orobic que ell mateix interpreta i que esperem que ens expliqui ara una mica d'aquest acte. Ferran, endavant!
Dins de la quarta mostra de Teatre Alternatiu a la Floresta tenim una segona convocatòria, que és el divendres 14 de maig a les 21:30. I per poder parlar-ne amb l'obra Fragil de Ferran Orobic, el tenim a l'altra banda del telèfon i espero que ens escoltem molt bé. Ferran, bon dia.
Hola, bon dia.
Bé, jo la primera cosa que et vull preguntar és que la primera sorpresa meva va ser aquesta que estigués programat a les 21:30, quan de moment, les normes ens diuen que no podem sortir més enllà de les 10 de la nit.
Bueno, però bàsicament és perquè la peça necessita foscor, ja que la part d'il·luminació i la part visual és molt important. Llavors, clar, la idea és aquesta i esperem que les hagin canviat una mica les normes. En principi, tot apunta que ja no hi haurà la restricció. Serà un alliberament per totes.
Esperem que sí, que sigui d'aquesta manera i que aquest projecte es pugui presentar, perquè en principi la seva presentació ens diu que Fragile és un projecte que se situa a la frontera entre l'espectacle en viu, les arts plàstiques i visuals i el camp documental autobiogràfic. Aleshores, m'agradaria que ens expliquessis una mica exactament què és Fragile.
Bueno, Fragile és una peça que és una mica també una barreja entre teatre experimental, perquè no és sense text, i es basa sobretot en una experiència personal, no? I el que sí que s'intenta fer és d'una manera molt metafòrica i molt visual, perquè no sigui una cosa molt personal, no es vegi una peça, tot i que neix d'una cosa molt personal, que es pugui fer extesa a les experiències de tothom.
Podem concretar que es tracta d'una experiència que han viscut moltes persones i viuen, que és el càncer.
Sí. Bueno, això és una experiència... Jo vaig tindre leucèmia fa 24 anys, tenia 22 anys aleshores, i, bueno, per això una mica el Fràgil parla d'això, no? De que en qualsevol moment podem passar diferents coses, sobretot que afecten la salut i que poden donar un gir a la vida, i en aquest moment apreciar també, no?, fer-te partícip de les coses realment importants, no?, d'aquesta. I això és una peça que ja fa 2 anys que estem en treball, abans de la famosa pandèmia, i és curiós com a títol anecdòtic que quan entràvem a l'obra els hi repartíem al públic unes mascaretes. Això ja fa 2 anys, però això és una miqueta.
Això és una premonició,
eh? De casa, el que sí, una mica així. Bueno, al final parlem una mica del mateix, eh? El fet de que de sobte hi hagi una pandèmia mundial, és això, no? Et mostra aquesta fragilitat, no? Que de sobte una cosa que ni veiem, que no sabem si existeix o no existeix perquè no la veiem, canvia i et fa, bueno, reflexionar de molts temes, no?, com ens ha passat. I això és un paral·lelisme també, doncs, amb la malaltia, amb els accidents, amb la pèrdua d'un ésser estimat, no sé, moments forts, no?, de passant a la vida i que et fan reflexionar.
Clar, parles d'un espectacle sense paraula i aleshores la comunicació, pel que dius, és d'imatge, és de llum. Quin tipus de comunicació?
A nivell actoral és, podríem definir-ho més com a teatre físic, teatre gestual i teatre físic. Uh-huh. Hi ha un actor en escena, tot el teatre està allà i això, amb el cos, diguéssim, intentem explicar totes aquestes històries.
Perquè la teva història, des del punt de vista professional, parteix d'una companyia que la fa d'Unito, a partir de... Bueno, tu ets a Cervera, no?
Sí.
I a partir d'aquesta... amb un company, creieu Fa d'Unito, i el que treballeu molt és el teatre de carrer.
Sí, nosaltres som una companyia que portem 15 anys Fa d'Unito, 15 anys fent teatre de carrer. Ens hem especialitzat molt en teatre sense text i sobretot en improvisació al carrer, i hem estat viatjant bastant per tot el món. Ara bé, fa uns... som el 2021, uns 4 anys, vam començar a fer com peces diferents amb el meu soci, l'Ivan i jo, i vam començar a fer solos i a treballar, diguéssim, altres llenguatges com més experimentals. El meu company s'ha anat més cap al clown, ha fet alguns experiments. Això, tot això és paral·lelament amb la companyia. Jo he començat a treballar peces personals amb un llenguatge més dramàtic, no tan còmic com el que estava treballant abans, i més experimental o més contemporani, digue-li com vulguis, no? Llavors és com una altra branca d'experimental i artística de la companyia.
En el teu cas, tu tens un treball fet sobre arts escèniques i salut,
sí.
Un treball molt complex, molt complet, en el que potser apuntes una mica això que l'espectacle flagil suposa, o sigui, que d'alguna manera estàs fent una relació entre les possibilitats que tenen totes les arts, en aquest cas parlem de les escèniques, però que tenen totes les arts de poder tindre aquesta relació, diguéssim, curativa o aquesta relació amb l'espectador, de forma que hi hagi una interrelació entre el que passa a l'escenari i l'espectador, molt més directe, molt més emocional, que no pas en segons quins casos.
Sí, per mi, totes les arts escèniques, en general, la base de les arts escèniques i del directe, no?, de quan estàs treballant davant d'un públic, és que treballes a partir de les emocions. Crees emocions, moltes vegades, sense voler, perquè cada persona de la mateixa peça pot sortir amb unes experiències totalment emocionals diferents. I tot aquest remoure d'emocions que aporten les arts escèniques en directe, bueno, al final són terapèutiques també, hi ha una part de salut. I ara no en el fet terapèutic professional i buscat, sinó en el fet emocional, el fet de que tu et remogui, tinguis emocions, el riure, no? El riure, per exemple, està comprovadíssim, hi ha molts estudis científics en què tot el tema de les emocions, del riure, del deixar-se anar o fins i tot del plorar, tot això és terapèutic. I no podem, per molt que no li busquem una relació directa, les arts escèniques són salut, sobretot en el moment que estem ara, és molta part de la salut emocional que no es parla tant, no? Que fins a aquesta pandèmia s'ha encarat molt a la salut física i als que estan contagiats, els que estan morint, però s'ha parlat molt poc de la salut emocional, la salut mental, la salut social, la salut psicològica de la gent, i això és molt gran, perquè a més és a nivell mundial, vull dir, hi ha moltíssima gent en el mateix moment que està passant molt malament, i no físicament, sinó psicològicament o emocionalment. I totes les arts escèniques, la música, la dansa, el teatre, el circ, les arts de carrer, totes les arts escèniques, hi ha molts estudis científics que demostren que van molt bé per tota aquesta salut emocional i mental. Llavors, amb aquest treball que vaig fer sobre les arts escèniques i salut, que es pot trobar al meu web i tothom se'l pot descarregar tranquil·lament, hi ha molts estudis científics, també hi ha casos pràctics de companyies que treballen en les arts escèniques i salut, i també hi ha, per exemple, diferents països com Canadà, Estats Units, Anglaterra, França, que tenen el concepte d'arts i escèniques i salut molt més elaborat i molt més treballat, fins i tot amb les polítiques culturals, no? En aquests països, per exemple, el mateix Ministeri de Cultura ja tenen departaments específics entre cultura i salut. Hi ha un pressupost específic per això. Aquí encara estem bastant allunyats de tot aquest tema.
Vols dir, en tasca fragil, respon bastant amb aquest posicionament que tu acabes d'exposar, no? O sigui que hi ha una concepció de l'obra que va molt dirigida precisament a aquest compartir aquesta situació perquè es converteixi també en alguna experiència, en aquest cas del públic que vingui a veure.
Sí, per mi la intenció és que sigui una peça emocional i que pugui arribar a tothom amb cadascú amb les seves experiències, les seves històries personals i que es deixin anar i que tinguin un viatge emocional cap a on ells vulguin o puguin o trobin.
Molt bé, Ferran. Doncs escolta'm, estic molt content d'haver parlat amb tu i amb moltes ganes de poder veure aquesta representació de Fragil que es farà al Casino de la Floresta el dia 14 de maig, el divendres 14 de maig. Se suposa que posarem fer-ho a 9:45, a les 21:30, i si no, haurem d'esperar una altra ocasió, tindrà doncs, la sort de poder gaudir d'aquest espectacle. Moltes gràcies per la teva presència encara que sigui a la distància, però que aquí, amb les teves paraules, estàs com si estiguessis assegut davant nostre.
Moltes gràcies. A veure si ens veiem aviat.
Molt bé. Adéu, Ferran.
Adéu, salut.
Como dice Badul, vamos arriba. ¡Vamos! La Habana me llama, La Habana me grita, La Habana a mí me necesita y me dice así. Ven pa' acá. Oye, La Habana me llama, La Habana me grita, La Habana a mí me necesita y me dice así. ¡Toca ya, ponle!
La Habana me llama, La Habana me grita, La Habana a mí me necesita y me dice así.
¡Eso!
necessita. Per tant, nosaltres necessitàvem poder parlar amb la Cristina Arenas, que és una de les intèrprets de l'obra No cal anar a l'Havana, de Marc Artigau, que és la tercera que es farà dins d'aquesta mostra, d'aquesta quarta mostra de teatre alternatiu al Casino de la Floresta. Estava previst poder parlar amb ella. Diguem que aquesta obra de Marc Artigau és un brindis pels que som aquí i pels que hi ha estat abans que nosaltres, un brindis per celebrar la vida i celebrar les havaneres. Som al capdavall, el resultat d'una llarga transmissió de cançons, de dites, de poemes i de balls que configuren el nostre imaginari col·lectiu. En qualsevol cas, aquesta és una obra, com dic, del Marc Artigau, està dirigida per el Joan Maria Segura i les intèrprets són la Cristina Arenas, l'Ignasi Guasch i en Miquel Malirac. Aquesta obra, si no hi ha cap novetat, es farà aquest dia 21 de maig, també a les 20 hores, tot i que si hi hagués la possibilitat de que el toc de queda canviés, aleshores el que faríem seria que segurament això passaria a una hora més tard. Intentem comunicar amb la intèrpret, amb la Cristina Arenas, i mentrestant us deixem amb una mica més de música. No? No ens ha arribat?
Com ho dice Badul? Com arriba? ¡Vamos! La Habana me llama, La Habana me grita, La Habana a mí me necesita y me dice así. ¡Ven pa' acá! ¡Oye! La Habana me llama, La Habana me grita, La Habana a mí me necesita y me dice así. ¡Toca ya, ponle!
La Habana me llama, La Habana me grita, La Habana a mí me necesita y me dice así.
¡Eso!
¡Ven
pa' acá! ¡Vamos ya!
La Habana me llama, La Habana me grita, La Habana a mí me necesita y me dice así.
Que me dicen
toda ella.
Bé, finalment hem pogut connectar amb Cristina Arena, que és una de les intèrprets de No cal anar a l'Havana. Cristina, bon dia.
Molt bon dia.
Bé, estava explicant una mica de què es tracta aquesta obra d'en Marc Artigau, que es farà a la quarta mostra de teatre alternatiu del Casino de la Floresta, però m'agradaria que tu ens fessis una mica una ampliació, perquè què tenim, una obra, una comèdia? Què tenim, una comèdia vestida de drama? Un drama vestit de comèdia? Què és el que tenim?
Bueno, una mica és un viatge com la vida mateixa, no? Que al final hi ha estones de tot. Llavors, sense cap més pretensió que fer passar una bona estona, a través de les cançons, com són les havaneres, que formen part del nostre patrimoni cultural i també de, bueno, de moments de la nostra vida, de l'estiu, doncs riem, però també plorem, no? Una miqueta és això.
Bueno, sí, que estàs dient, efectivament, que és com la vida, efectivament. No hi ha, no hi ha,
exacte,
no hi ha dubte.
Exacte, que estàs rient, però no sé, també pues, la mort forma part d'aquesta vida, no? I una miqueta això.
Aquesta obra l'havíeu estrenat quant temps fa?
Doncs ara, d'estrenar, deu ser un parell d'anys. L'estiu passat, no l'altre, sí.
I va estar girant?
Va estar girant, sí, el que passa és que amb tot el tema del confinament i així, l'any passat vam fer bolos, però, bueno, vam estar parats un temps, és clar, com tot. Però sí, sí, vam estar a la Gleva i després vam fer gira per diferents llocs.
Tenim dos personatges femenins, com una que interpretes tu i l'altra, perdó, masculins i femenina. I a Ignasi Guasca, el Miquel Malirac. I exactament, quins són aquests personatges? Què són aquests personatges?
És que ben bé no hi ha un sol personatge, sinó que una miqueta fem dels propis intèrprets i en cada moment ens posem en una història diferent. Per exemple, jo tant faig d'una conferencianta que explica de forma bastant divertida doncs, la història de les havaneres, com també en un moment faig de Lola la tavernera o... Bueno, anem fent diferents personatges. En Miquel Malirac, doncs en un moment era el meu professor d'acordió de quan era petita, en un altre moment fa d'ell mateix, bueno, depèn de les escenes una mica. Anem creant a cada escena, com igualment com les havaneres, doncs cada havanera és una història, si les escoltes, no?, i et plantegen un univers, nosaltres amb les escenes també, en algun cas algun dels personatges com torna a sortir més endavant, no?, per fer un guinyo, però d'alguna manera no fem un personatge fix.
L'espectacle té una durada de quant?
Doncs una hora i quart, em sembla. Sí, una horeta i una mica més.
I vosaltres parleu aquí d'aquesta història de les havaneres des de diferents punts de vista, però alhora aquest comentari de no cal anar a l'Havana, què es refereix? No cal anar a l'Havana per estimar les havaneres o per tocar havaneres?
Exactament, per escoltar havaneres, per tocar havaneres. També, d'alguna manera, aquest espectacle, quan es va idear, que bueno, vaig ser jo que vaig anar i vaig dir a tot l'equip, escolteu, voleu fer-me part d'això? La meva voluntat, que crec que és el que es transmet moltíssim amb l'espectacle, era doncs tornant a aquestes nits d'estiu amb els amics, no?, de rom cremat i olor de tranquil·litat, que després de tot l'any d'estar treballant amb aquesta angoixa i aquest estrès, no?, que vivim en el nostre present històric, doncs poder parar, respirar junts i gaudir, no?, i una mica és no cal anar a l'Havana, no?, o fer un gran viatge o tot això per viure aquests petits moments de tornar a la nostra infantesa, de gaudir d'estar junts.
Què diries a l'espectador, possible espectador que ens està escoltant, a l'oient de Sant Cugat del Vallès i del barri de la Floresta, del districte de la Floresta, què els diries perquè diguessin me'n vaig al casino de cap?
Doncs que si volen desconnectar, passar un bon rato i cantar cançons, que vinguin, que no tenim cap més pretensió que fer que s'ho passin bé i gaudir junts i que els volem conèixer.
Molt bé, doncs escolta'm, si no hi ha cap més cosa que dir, estem molt contents que hagis pogut intervenir al programa finalment, perquè no, al principi no ho podíem connectar. I...
Sí, perdó, sí.
I el dia, com dèiem, el divendres dia 21 de maig, de moment a les 8, després ja veurem si això podrà canviar i podrà ser una mica més tard, anirem a veure com es poden cantar havaneres a tot arreu i com es pot gaudir d'aquesta festa que nosaltres tant, tant i tant esperem amb aquestes circumstàncies que ens obliguen
nosaltres
a estar...
Nosaltres també.
Espero que sí. Moltes gràcies, Cristina.
Moltíssimes gràcies a vosaltres per l'entrevista i us esperem.
Fins a la propera.
Fins després.
Adéu, una abraçada.
Vinga.
una vegada parlat de la quarta mostra de teatre alternatiu del Casino de la Floresta del mes de maig. Parlem una mica del cap de setmana, el que passa que efectivament és molt curt, perquè no sé per quina circumstància, m'imagino perquè el fet de que el dia 1 és el dissabte, el dia 1 de maig és festiu, i que a més es pot moure la gent doncs, per tota la, per tot Catalunya, m'imagino que la cosa vol dir que no és el problema massa. Avui tenim, com sempre, doncs, música en el teatre, en el Bocamoll de Torreblanca, hi haurà jazz, en aquest cas amb el 79 Hertz BCN, un grup format per Enric Cavaller i Marc Pons, i guitarres, que ens faran això, música de jazz. I el divendres, a les 20 hores, a les 8, al Teatre de Mirasol, la companyia 8 de teatre presenta Quan arribi l'alemany, de Marta Barceló, de la que vam parlar la setmana passada amb els seus protagonistes. Està dirigida aquesta obra per Mario Fernández i interpretada per Maria Vancells i Cisco Ruiz. Aquesta obra es farà una segona funció i es repetirà el diumenge al mateix Teatre de Mirasol, en aquest cas a les 7 de la tarda. I com deia, no tenim res més, o sigui, aquesta setmana la cosa està molt, 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 molt justeta. Posem una mica de música, preguntant per què, i ho pregunta per què Camilo, un cantant alemany de fa moltíssims anys, i la setmana vinent, si no hi ha novetat, i espero que no, podem parlar d'una altra obra que es farà, en aquest cas, a Vall d'Oreix. Però això serà la setmana vinent. Adeu, fins dijous.
Nachts geh ich dahin. Ich bin allein und frag warum. Die Tage gehen mir nicht aus dem Sinn. Und ich frag mich, warum? Du gingst fort, wohin? Ich rief dich oft, doch du bliebst stumm. Du fühlst es nicht, wie einsam ich bin. Und ich frag mich, warum? Sag, warum?
Ich wollt glücklich sein, doch du ließt mich allein. Wann kommst du zurück? Sag, wann scheint uns das Glück?
Oh ja, das wäre schön, bei dir zu sein. Mit dir zu gehen. Doch ich bin einsam, bin immer einsam. Und ich frag mich,